Són les 7, molt bona tarda.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Reconeixement per haver pogut votar ara fa un any i rebuig a la violència i a la persecució dels líders independentistes. Això és el que han transmès els sabadellencs al carrer avui, coincidint amb el primer aniversari de l'1 d'octubre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. 1.500 sabadellencs s'han concentrat aquest migdia per commemorar la cita en una convocatòria impulsada per l'Ajuntament. Durant l'acte, l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracant, ha llegit el manifest signat per les forces de govern, Convergència i Unió, i els regidors no adscrits, en què, entre d'altres coses, es demanava l'alliberament dels polítics empresonats.
Avui, doncs, un cop més, exigim la llibertat immediata dels presos polítics i reivindiquem el dret a la llibertat de pensament, d'expressió i de manifestació cívica i pacífica. Salut i llibertat, Sabadell compromesa amb els drets civils.
Tot plegat després que ahir ja sortissin al carrer més de 4.500 persones per recordar l'1 d'octubre.
Avui, precisament, al Notícies Vespre, recollim diferents testimonis sobre com van viure l'1 d'octubre.
Des del mateix alcalde, passant pel diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, la dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, i dels mateixos policies nacionals a través del Sindicat Unificat de Policia.
I en esports, el president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, avala el tècnic Toni Saligrat, malgrat la dura derrota de l'equip arlequinat contra el Villarreal.
El Sabadell ha perdut per 4-1, sumant una nova derrota i mantenint-se a la zona de descens. Tot i això, Calzada confia que el tècnic de Torrent sabrà revertir la situació.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, mirem les carreteres. Aquesta hora, com és habitual, trobem situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Concretament a la C58 trobem retencions a Sant Quirze en els dos sentits. També hi ha problemes a la B30 al seu pas per Barberà en sentit sud per enllaçar precisament amb l'autopista del Vallès i a Cerdanyola en sentit nord. Si mirem a l'AP7, retencions ara mateix a Barberà en sentit Girona. I ara mateix a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i també tenim problemes a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, moment d'entrar en matèria. Avui un Notícies Vespre molt marcat per aquesta reivindicació de l'1 d'octubre. El record de l'1 d'octubre és ben present a la ciutat avui, el primer aniversari del referèndum sobre la independència de Catalunya. 1.500 sabadellencs s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Roc en una convocatòria de l'Ajuntament per fer una doble reivindicació. D'una banda, recordar les accions ciutadanes que van permetre passar per les urnes ara fa un any. De l'altra, condemnar la violència policial i l'empresonament dels líders independentistes.
Totes aquestes demandes s'han plasmat en el manifest signat pels partits de govern. Esquerra, la Crida, Unitat pel Canvi i Guanyem, per Convergència i Unió i pels regidors no adscrits. El document, llegit per l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracant, defensa que la ciutadania pugui votar i que pugui tenir unes urnes amb les mateixes garanties que en qualsevol altre procés electoral. Així mateix, també fa una crida als ciutadans a continuar manifestant-se contra la vulneració dels drets humans fonamentals, assenyalant els enfrontaments policials que es van viure a l'escola Nostra Llar. Així mateix, el consistori defensa una resolució dels conflictes per la via de la negociació i denuncia la persecució a la qual s'està sometent els líders independentistes.
Una democràcia no pot ser plena si empresona bona part del govern legítim únicament per haver defensat democràticament el dret a l'autodeterminació del poble català, un dret polític bàsic. No ho pot ser si utilitza la presó preventiva amb clara finalitat de revenja. Aquests empresonaments, que responen a la persecució de la defensa d'un estat independent en forma de república, posen en evidència la criminalització de les idees i dels drets fonamentals com el dret a vot, el dret a la llibertat d'expressió o el dret a reunió, assentant perillosament les bases d'un estat antidemocràtic.
Amb tot, l'Ajuntament ha tornat a demanar la llibertat immediata dels polítics empresonats i reivindica el dret a la llibertat de pensament, expressió i manifestació cívica i pacífica. L'acte s'ha tancat amb un llarg aplaudiment per part dels assistents, així com amb crits de llibertat presos polítics i el cant dels segadors.
Un any després de l'1 d'octubre, l'alcalde Matías Serracant ha afirmat que encara queda molt camí per recórrer per fer efectiva la República. En una entrevista al programa Al Matí, Serracant ha urgit les forces polítiques catalanes a trobar una solució a la paràlisi actual.
El repte és seguir treballant, seguir fent passos endavant per tal de que aquesta determinació, que difícilment es podrà arribar a un acord per fer un referèndum acordat, i per tant que el que cal és, amb aquesta determinació, tots els representants polítics en el ple del Parlament, doncs seure, parlar fins a arribar a donar amb el màxim consens uns passos endavant que ens permetin exercir aquest dret.
Segons el batlle sabadellenc, l'1 d'octubre la ciutadania va donar una lliçó democràtica malgrat la violència exercida, diu, per l'Estat, i ha qualificat la jornada de votació de victòria. Un total de 63.000 sabadellencs van participar fa un any en el referèndum d'autodeterminació.
I a tot això, el diputat sabadellenc d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, per la seva banda, ha alertat que per aconseguir la independència de Catalunya encara queda molta feina per fer.
Sí, crec que això, qui digui que serà fàcil o que ja està fet, menteix. Jo crec que s'ha de seguir, s'ha de continuar guanyant cicles electorals, perquè si no diran que estem cansats, i intentar interpel·lar, repeteixo, a més gent. Ho entenem, que el votant del PSC, el votant fins i tot, el votant que va votar per por, perquè va creure el que li deien a segons quines teles de Ciutadans, és el nostre adversari, i principalment el votant republicà autodeterminista dels comuns no és el nostre adversari, o no guanyarem. Jo crec que allà hi ha molta feina a fer.
Rufián admet que un dels esculls per aconseguir la fita és el judicial. De fet, lamenta que els líders independentistes ja estan sentenciats i caldrà reformular l'estratègia si tots ells han de quedar-se a la presó. D'altra banda, considera que la ciutadania no se sent traïda per la classe política i assenyala que s'ha actuat tal i com els catalans volien.
I Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, afirma que el president d'Òmnium manté l'optimisme dins de la presó malgrat la gravetat de la seva situació.
Diu, doncs jo he calculat totes les hores que hem tingut de vis a vis i aquests 40 minuts de vidre des que vaig entrar a la presó fins avui, i m'ha sortit que en el total d'hores he estat 4 dies i mig amb el meu fill en tot aquest any. Llavors, el Jordi Cuixart és un vitalista, és una persona que un misto el fa feliç. Llavors, ell ha decidit, amb la seva maduresa personal, ser feliç en qualsevol circumstància i està dins la presó convençut dels seus ideals i és una persona que està, doncs, amb el seu estat d'ànim molt positiu. Però que ell estigui així no vol dir que està molt tancat. El que passa és que aquesta repressió no el neutralitzarà com a persona ni tallarà els seus anhels d'una societat més justa.
Bonet considera que el sabadellenc és a la presó perquè l'Estat vol criminalitzar els moviments socials.
Jordi Cuixart ja porta gairebé un any empresonat. La seva companya, la periodista Txell Bonet, assegura que de la presó en sortirà amb el cap ben alt, que és el seu objectiu, ja que no ha comès cap delicte. A més, ha criticat que l'Estat espanyol no pugui resoldre els problemes i anhels dels catalans sense utilitzar la violència. Ho ha dit a l'especial del Matí d'avui, on també hi ha participat la dona de Joan Ignasi Sánchez, sabadellenc i assessor de la consellera Meritxell Borràs. Susana Tercero ha explicat com el dia 20 de setembre de 2017 la policia espanyola va irrompre a casa seva per buscar material del referèndum. Ràpidament, Sabadell va respondre i es va concentrar davant del domicili per impedir que la Guàrdia Civil en sortís. La família se sent molt agraïda amb la resposta de la gent.
La força de Catalunya és aquesta, és la gent que hi és en aquests moments complicats i difícils, i ens hem sentit, doncs, profundament agraïts i acompanyant ja en unes circumstàncies, doncs, que en aquell moment havíem de viure.
Tercero també ha considerat que aquella intervenció policial va ser per fer por a la ciutadania.
Les càrregues policials de l'1 d'octubre a les portes de l'Escola Nostra Llar són un dels moments més recordats d'aquesta jornada. Un any després, el Sindicat Unificat de Policia, el SUP, ha defensat l'actuació dels agents, malgrat que van protagonitzar algunes imatges desagradables. El portaveu del sindicat, Ramon Cossío, lamenta que els cossos i forces de seguretat de l'Estat estiguin al centre de la polèmica perquè els efectius es limiten a complir ordres.
Que para nada somos antidemocráticos, ni cuerpos represores, ni fuerzas de ocupación, como se está diciendo estos días. medidas, ni mucho menos. Hay un estatuto de autonomía, hay una constitución española que nos otorga unas competencias a unos y a otros. Cumplimos con abnegación y con profesionalidad nuestro cometido, tanto en Cataluña como en el resto de España. Y desde luego, una manifestación, pues hombre, si fuera contra unos hinchas de un equipo polaco que están ebrios, a nadie le molestan seguramente. Cuando no es así, pues parece que se pone en el ojo de huracán la actuación de la policía. Y la policía, en un caso y otro, pues interviene según lo que se le está, las órdenes que recibe a través del Ministerio Interior, Delegación de Gobierno, jueces y magistrados, y esa es nuestra labor.
Cossío, que ha intervingut avui al programa Al Matí, ha assegurat que molts policies nacionals volen deixar Catalunya pel rebuig que actualment pateixen.
En la vessant judicial, la portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, Montserrat Comas, opina que l'Ajuntament no està vulnerant cap dret mantenint la pancarta de la façana del consistori en suport als presos polítics.
Jo entenc que no s'està fent cap delicte i, per tant, és impensable que per la via penal un tema així doncs pugui prosperar. Quins drets s'estan impedint amb l'ús i l'utilització dels llaços grocs o de pancartes demanant la llibertat dels presos? Jo entenc que no s'està limitant els drets a ningú.
Sobre la presència de llaços grocs en edificis públics, Comas els ha avalat als ajuntaments o al Parlament, però creu que institucions com la justícia o la policia haurien de mantenir aquesta neutralitat perquè no estan escollides pel poble.
La periodista sabadellenca Maria Xinxó ha aprofitat l'1 d'octubre per presentar el seu llibre Jo també porto un llaç groc a Ràdio Sabadell. Es tracta d'un recull de testimonis de persones que han decidit lluir el llaç groc en solidaritat als polítics presos i a l'estranger.
Amb el lema 100 raons per exhibir el símbol de la llibertat, Maria Xinxó ha entrevistat familiars dels presos i exiliats, personalitats i gent anònima. Tots ells expliquen per quin motiu porten el llaç i quins sentiments els desperta. D'entre tots els testimonis, Xinxó ha destacat la conversa amb el pare d'Oriol Junqueras.
Les converses que vaig tenir amb cadascun d'ells van ser meravelloses. Hi ha l'Artur Junqueras, que és el pare de l'Oriol Junqueras, del vicepresident. Vaig anar a casa seva a veure'l. Jo entenc que ha de ser molt dur tenir la parella a la presó. Ha de ser duríssim tenir el pare o la mare a la presó. Però tenir-hi el fill, ell, que no sap si el veurà en llibertat, si l'acabarà veient en llibertat en algun moment, parlar amb ell per mi va ser un xoc.
Xinxó també ha detallat que l'ANC va fer una pluja d'idees per decidir el símbol. Evidentment es van inspirar en els llaços contra el càncer o la sida, adoptant-lo al color de l'entitat, el groc. Aleshores van començar a descobrir altres connexions, com la cançó que sona de fons. Aquesta explica la història d'un pres que li diu a la seva esposa que si vol que la vagi a veure quan acabi la condemna, pengi un llaç groc a un arbre. I quan ell és lliure es troba a casa seva plena de llaços.
Dos minuts per un quart de vuit. No abandonem encara les qüestions relacionades amb l'1 d'octubre perquè Ràdio Sabadell ha pogut parlar amb la membre del CDR, Cris Desclot, que s'ha mostrat molt descontenta amb la gestió del govern de la Generalitat a partir del referèndum. Precisament avui els diferents CDRs de Catalunya han protagonitzat accions reivindicatives en record de la jornada del referèndum.
Els CDRs han sigut una de les bases de tot el procés independentista des de la seva creació ara fa un any per ajudar en l'organització i la defensa del referèndum. Cris Desclot és una membre del CDR de Sabadell, que va estar fent guàrdia a una de les escoles de Sabadell durant la jornada, com dèiem, del referèndum. Desclot assegura que és conscient que pot acabar investigada per la justícia, com ja ha passat amb altres companys de l'organització, com Tamara Carrasco o Adrià Carrasco.
Això ens pot passar a qualsevol. És a dir, se'ls ha girat l'olla i llavors qualsevol que no combregui amb la seva manera de pensar, vull dir, corre perill de que el fotin a la garjola, que s'inventin una història, la que els passi per la barretina i sigui veritat o no, ho entens? Vull dir, és allò, s'inventen el relat i apa.
Desclot també ha carregat amb força contra els polítics independentistes, els que acusa d'abandonar la ciutadania.
Em sento completament estafat pels nostres polítics, per tots. Ha estat la gran enredada. Ens van dir que ens donarien, que ens portarien a la independència i el que vull dir, i ens van deixar tirats a la primera de canvi.
Un sentiment que també s'ha traslladat a les mobilitzacions d'avui organitzades per als CDRs. Al Vallès, 400 membres d'aquesta organització han bloquejat les entrades al centre logístic Cim Vallès. A Barcelona, els CDR han tallat diversos carrers de la ciutat i han realitzat protestes davant d'edificis institucionals, com per exemple l'edifici de l'Agència Tributària Espanyola.
I precisament a Barcelona, milers de persones s'estan manifestant ara mateix per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre. La manifestació ha començat a Plaça Catalunya i anirà fins al Parlament.
I per la seva banda, el govern de la Generalitat avui s'ha traslladat a la població de Sant Julià de Ramis, localitat on havia de votar fa un any l'expresident Carles Puigdemont. En una declaració institucional, Quim Torra ha reclamat l'alliberament dels polítics presos i el retorn dels que estan a l'estranger.
Un any després, vivim en una situació de gravetat absoluta. Aviat farà un any que dos líders socials, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, van ser empresonats. Un any de presó preventiva, com una mena de condemna sense judicis ni garanties. Exigim avui també la posada en llibertat immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats, l'arxivament de la causa general contra l'independentisme i contra la llibertat d'expressió i el respecte escrupolós dels principis més bàsics de la democràcia.
Isabel Acela, portaveu del govern espanyol, ha defensat l'actuació policial de l'1 d'octubre i afirma que moltes de les imatges que es van difondre aquella jornada són falses.
Desde nuestro punto de vista lo fueron, pero de esto no es responsable las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajaron en proporcionalmente, con excepción de algunos casos muy aislados que están siendo investigados. Proyectó imágenes, muchas de ellas falsas, pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española.
Cela també ha remarcat que l'1 d'octubre és un dia trist i que afirma no hi ha res a celebrar.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
I ara sí, aparquem l'1 d'octubre, deixem de parlar d'aquesta commemoració per obrir pàgina cultural, perquè aquest 2018 se celebren 100 anys de la fi de la Primera Guerra Mundial i per aquest motiu diverses entitats volen posar de manifest la influència de la Gran Guerra a la nostra ciutat, ja que va ser un moment de gran producció manufacturera i cultural. Avui comença el primer acte d'una sèrie que culminarà l'11 de novembre, data de l'armistici del conflicte.
Més de 20 entitats s'han coordinat per elaborar un programa d'actes que arrenca avui i que s'allargarà fins al 18 de gener amb 25 activitats de tot tipus per recordar la Gran Guerra i veure la relació amb Sabadell. Joan Brunet és el coordinador de les entitats impulsores.
Sabadell, aquells anys, és quan arriba més força, es consolida més força tot el que és la industrialització. Aquells anys, també afecta Sabadell, el liberalisme es comença a formar una societat de masses, apareix l'obrerisme, comencen a sorgir les utopies alternatives a la societat capitalista. Vol dir que, per tant, són coses que es van movent i, sobretot, es produeix també el ressorgiment cultural i polític del nostre país en el context dels nacionalismes.
El programa inclou activitats molt diverses que envoltaran l'acte central del programa l'11 de novembre, en el qual els teatres de la ciutat representaran la signatura de l'armistici. Després hi haurà una cercavila de l'època pels carrers de la ciutat.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Xarxa. 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 Xarxa.
Xarxa Mèdia Info.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
Vols portar la teva empresa a Sabadell? Necessites una nau espai per desenvolupar-la?
T'agradaria treballar amb nens? Parlarem amb dos alumnes de la Casa d'Oficis d'Atenció a la Infància.
No t'ho perdis. Proper Xarxa Mèdia Info, divendres 5 d'octubre a les 4 de la tarda.
Un programa de Sabadell Radio Lab sobre treball i empresa de l'Ajuntament de Sabadell.
Donem veu al teu futur.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I més enllà de tota la commemoració de l'1 d'octubre i altres notícies destacades a la jornada, la repassem ràpidament. Comencem per l'àmbit judicial, perquè la jutgessa del cas del màster de Cristina Cifuentes ha arxivat la causa.
La magistrada ha decidit arxivar la causa en relació amb els delictes de prevaricació i suborn. Tot i això, ha decidit mantenir la investigació a Cifuentes i a quatre investigats més pel delicte de falsedat documental.
La tarifa del gas puja un 8,4% a partir d'avui.
És l'increment més alt d'aquest any i afecta la tarifa dels consumidors domèstics. Part de l'augment s'explica per la cotització del barril de Brent, que ha crescut un 6%. Aquest increment se suma al del 6,2% del mes de gener.
El terratrèmol i tsunami d'Indonèsia s'ha cobrat més víctimes.
La desgràcia de l'illa de Celebes es fa cada cop més tràgica. Ja són 844 els morts. Les autoritats locals afirmen que pot haver milers de víctimes i la seva tasca és dura a causa de les condicions caòtiques que ha deixat la catàstrofe.
I un últim apunt, el Nobel de Medicina premia la recerca sobre immunoteràpia del càncer.
El Premi Nobel ha estat atorgat conjuntament al nord-americà James P. Allison i al japonès Tatsuko Honjo pel seu descobriment sobre una teràpia del càncer basada en la regulació del sistema immunitari. El descobriment es basa en la capacitat de cèl·lules del sistema immunitari per atacar les cèl·lules canceroses.
Fet aquest repàs, és moment d'obrir pàgina esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us avançàvem en titulars. El president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, ha ratificat el tècnic Toni Saligrat després de la dura derrota per 4-1 d'ahir a Vila-real. L'equip arlequinat ha perdut 4 dels 6 primers compromisos de Lliga i segueix penúltim. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una situació delicada que podia deixar tocada també la figura del tècnic de Torrent. Calzada, però, va sortir al pas dels fantasmes d'una possible destitució després del correctiu contra el filial Groguet. El president del Sabadell va assegurar que Saligrat té el recolzament del Consell d'Administració mentre vegi la motivació necessària del cos tècnic i els jugadors.
Si ara a mi em vingués i em digués que dimiteix, jo no li acceptaria la dimissió, perquè crec que és la persona adequada per tirar això endavant i ens consta que té el suport dels jugadors i del vestidor. Els jugadors també són els primers que fan autocrítica, miren quines coses han de corregir, i tampoc oblidem que l'entrenador evidentment té una part de responsabilitat, però al final això és un equip de, és un esport col·lectiu on també intervenen les situacions individuals.
Ahir, novament, les errades en defensa van deixar sense opció de sumar cap punt al centre d'esports. Saligrat, a més, tindrà aquesta setmana contra l'Espanyol B la baixa de Nico Del Monte, expulsat per doble amonestació, la segona per tirar aigua al fisioterapeuta del Villarreal B.
I del futbol al waterpolo, perquè Xavi Balaguer ha carregat durament contra l'Alén per l'eliminació del Natació Sabadell a la Champions de waterpolo masculí. El director esportiu del club denuncia una sèrie d'irregularitats durant la segona fase prèvia de la competició que s'ha disputat aquest cap de setmana a Can Llong.
Segons Balaguer, el jugador expulsat del Terrassa contra l'Sport Management italià no va ser Marc Salvador, sancionat, per tant, contra el Natació Sabadell. A més, es va haver de canviar la persona que portava el rellotge de possessió durant el derbi perquè era parella d'un waterpolista terrassenc. Balaguer també s'ha mostrat molt crític amb les últimes decisions de l'àrbitre rus, quan els homes del Xava Gómez havien aconseguit remuntar el marcador i un penal en contra va situar aquest 7-7 definitiu. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Ens va donar la sensació de que més que jugar a casa, jugàvem a fora de casa, no? I quan algú doncs fa l'esforç d'organitzar una fase com aquesta i de, bueno, d'alguna manera d'apostar pel waterpolo, doncs és dur això.
Balaguer també ha felicitat l'equip femení del club per haver aconseguit la seva desena Supercopa d'Espanya i ha confirmat que ara centraran els seus esforços europeus en la lluita per la cinquena Eurolliga de la història de l'entitat.
Álvaro López San Martín s'ha endut la 26a edició de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell. A la final disputada a la pista central del tennis Sabadell es va desfer del xilè Gonzalo Lama per 7-6 i 6-3. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Una vuitantena de tenistes de més de 20 països han passat aquests dies per la ciutat. L'Open Internacional ha estat un any més un èxit de participació, nivell i convocatòria. En l'últim dia de competició, més de 300 persones es van reunir a la pista central del club per veure la final. August Serra, president del Tennis Sabadell, fa una valoració molt positiva.
La veritat és que molt satisfet per diversos motius. Una, pel gran nivell que ha tingut tot el campionat, i en particular la final va ser bastant espectacular, amb dos jugadors que van jugar a un gran nivell i que va ser disputadíssim i molt emocionant. Després, pel seguiment de la massa social, que també ens ha seguit tota la setmana amb molt d'ambient, també pel comportament de tots els jugadors, amb un nivell d'esportivitat molt alt, crec que no es pot demanar més.
Només l'eliminació del tenista del club als quarts de final, Javier Barranco, ha estat la nota negativa del torneig. L'andalús, que arribava com un dels favorits, no va poder amb el finalista Gonzalo Lama i va caure eliminat per 2-16-0.
Luar Gràcia ha perdut el seu primer partit a Primera Nacional d'handbol. Va ser dissabte en el seu primer desplaçament i en forma de derrota per 28-25 contra la Salle Montcada.
I tot en part pel ritme pausat que van proposar els moncadencs, amb una plantilla molt més veterana que la de Luar. La Salle va obrir forat amb el 10-6 i a partir d'aquests 4 gols de marge van saber administrar aquest avantatge. Miquel Benítez, tècnic verd i blanc, considera que és una bona lliçó si volen estar a la zona alta de Primera Nacional.
Els partits de fora ja sabem que costen molt, ens toca aprendre de les petites errades que vam poder cometre i ajustar cosetes per als propers partits. Ara ens ve Esplugues d'aquí 2 setmanes, o sigui que tenim 2 setmanes per entrenar fort i per solucionar i ajustar algunes coses, i si guanyem el camp de l'Esplugues, que també és un camp difícil, tornarem a estar en la zona alta.
Luar Gràcia, que suma una victòria i una derrota, descansarà aquest cap de setmana després que s'hagi ajornat el seu partit contra el Granollers B per la convocatòria d'un jugador visitant amb la selecció d'handbol platja.
El Sabadell Nord ha vist trencada la seva ratxa de 3 partits seguits sense perdre a Primera Catalana. Ahir ho van fer amb contundència per 0-4 contra un Girona B que va demostrar ser un dels candidats a l'ascens.
Uri Santos va obrir el marcador passada la mitja hora de joc i en el segon temps, a partir del 0-2, als 5 minuts de la represa, el Sabadell Nord va baixar els braços i va encaixar aquest 0-4 definitiu. Amb 2 gols a favor en 5 jornades, el tècnic Kiko Díaz reconeix que han de millorar la faceta ofensiva.
La verdad que contentos no estamos, nos gustaría tener en nuestro casillero algún gol más, ¿no? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando que los jugadores pues en ese aspecto mejoren, en el tema sobre todo de finalización, que bueno, no es que sea a día de hoy inquietante, pero bueno, lo tenemos ahí com un handicap i un tema pendiente.
El Sabadell Nord és ara 12è amb 5 punts i aquest proper diumenge visitarà un rival que en suma un menys, la Jonquera.
I últim apunt, l'era Carlos López al capdavant del Mercantil ha començat amb empat. El director esportiu i nou tècnic del juvenil A es va estrenar a la banqueta blaugrana esgarrapant un punt al camp del Nàstic de Tarragona B.
Van ser de fet els tarragonins qui es van avançar en el marcador a les acaballes de la primera part aprofitant el refús d'un penal. Els mercantilistes van millorar després del gol del Nàstic i a 10 minuts al final, Jona va situar l'1-1 definitiu. Carlos López ho valora com un bon punt de partida.
És veritat que era com, hòstia, hem fet molt bona primera part, hem fet moltes ocasions i que et facin un gol al minut 40 d'aquesta manera, doncs em pensarà que l'equip ho patiria més, però no. Hem sortit a la segona part amb ganes d'empatar i la veritat és que al final, ja et dic, per mi, no parlaré de just o injust, però sí que és veritat que crec que hem merescut molt més a part de l'empat.
El Mercantil és ara cuer del grup 7 de Lliga Nacional Juvenil amb 2 punts i dissabte buscarà el seu primer triomf de la temporada al Municipal de Raona Marinals contra el Llagostera.
I afegim un parell de punts més. El Barça femení ja coneix el seu rival als 8ens de final de la Champions.
Serà el Glasgow City, vigent campió de la Premier League escocesa. Les de Fran Sánchez jugaran l'anada a casa al miniestadi el 17 o el 18 d'octubre, mentre que la tornada serà a Glasgow el 30 d'octubre o l'1 de novembre.
El Barça l'assa d'hoquei patins guanya els penals al Porto a la final de la Copa Continental.
El vigent campió d'Europa va superar finalment el també vigent subcampió. Després d'un partit ajustat, el l'assa i el Porto van arribar a la pròrroga, on no hi va haver més gols. El títol es va decidir en els penals. Marc Gual va fer el 2-3 per alçar-se amb la 18a Copa Continental.
Menys d'un minut per 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 1 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat, sobretot aquestes notícies de commemoració i reivindicació del primer aniversari del referèndum, les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat al minut seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dilluns. Tornem demà a partir de les 9 amb el programa al matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.